Bon dia. Els santcugatencs amb un pis en propietat hauran de pagar a partir de 2025 una nova taxa vinculada als residus. És el resultat d'una directiva europea que obliga a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplicarà com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Aquesta nova taxa, que s'incorpora a les ordenances fiscals per al 2025, ha de rebre el vistiplau aquest dilluns del ple municipal. A cugat.cat hi trobareu les preguntes i respostes que envolten aquest nou impost. I és que el ple d'aquest dilluns també s'hi donarà compte dels tràmits per iniciar la licitació d'una residència pública per a la gent gran de Vulpelleres i del darrer dictamen judicial sobre Torrenegre, que tanca dècades de litigi per les modificacions urbanístiques. El ple municipal comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. L'audiència pública és a les 7 de la tarda. La 65a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc, ha volgut felicitar els 250 anys del Pi d'en Xandri, arbre i símbol de la nostra ciutat, amb un control de la cursa en aquest punt i amb diferents globus vermells simbolitzant el número de l'aniversari. 1.100 parelles d'entre 5 i 12 anys han participat en aquesta edició amb sortida i arribada al Parc de Ramon Barnils. La sortida s'ha fet de manera puntual, a les 9 del matí l'arribada ha estat al punt del migdia. El moment més emotiu s'ha produït quan Biel Rebollo, infant amb discapacitat física, ha creuat la línia d'arribada completant el recorregut. La policia local de Sant Cugat està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà als ciutadans accedir a serveis i informació policial de manera àgil i directa. L'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, ha explicat al programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat que l'objectiu és portar la comissaria a la llar de cada persona.
La comissaria no ha de ser un espai físic on tothom ha d'anar a parar a la comissaria, sinó que la comissaria l'hem de portar a casa de cadascú, o en el lloc de feina de cadascú, o en el lloc on tingui cadascú el seu telèfon mòbil.
I la castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyes i moniatos. Els punts de venda els trobareu detallats a www.cugat.cat. Més informació al web i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Comptades.
Tres minuts del matí, moment per iniciar la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. I com indica la sintonia, que és una sintonia com molt agradable per parlar de literatura, avui donem la benvinguda de nou a la Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres. Mont, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
És dilluns, però em ve molt de gust parlar de celebracions i de coses molt transcendents, perquè arriba una època... clar... La vida i la mort, què hi ha més transcendent que...
Bueno, i què hi ha més real, no? Una sense l'altra com que no funcionen.
Bé, doncs avui parlem de literatura infantil centrada en aquesta temàtica i abans de tot, com que abans d'arribar a la festivitat de Tots Sants, a recordar la mort i els nostres difunts, abans haurem celebrat Halloween, castanyada... I no sé si en la literatura infantil hi ha molta tendència a reflectir el costumari, les tradicions dels països. Es tira molt d'això o no?
Bueno, és com sempre, com tot el món globalitzat, no? Tirem molt de les tradicions que no són nostres, que són les anglosaxones. Llavors, a la literatura infantil ara mateix hi ha un boom espectacular de lo que és la festivitat de Halloween, que tampoc acabem d'entendre, però de lo que celebrem aquí, que és Tots Sants, no hi ha res. No existeix. O sigui, és una festa que ha quedat complet a nivell comunicació, ha quedat completament anul·lada o sí, completament
solapada,
anul·lada,
solapada
amb el tema del Halloween i ja està. O sigui, ara mateix aquí és a nivell literatura infantil, a nivell comunicació d'empreses, a nivell marques de roba, a nivell tot, publicitat i màrqueting, és Halloween, no és Tots Sants. Ara, jo sí que penso que és un moment per recordar llibres que sí que ens parlen de l'amor.
Mm-hmm. Molt bé. Si algú té curiositat i va a la llibreria a buscar algun llibre, algun conte per regalar que parli de la castanyada o de la tradició de la castanyada...
De la castanyada hi ha sí els clàssics. No? Hi ha 4 o 5 llibres que l'editorial Galera... Exacte, la castanyera. Hi ha que l'editorial Galera fa anys que edita i que va reeditant cada any. Són llibrets superpetitons i, bueno, explica una mica el que és la castanyera. Però, insisteixo, són molt poquets i perquè són uns clàssics que es van reeditant, no perquè ara es facin com a novetats. Si algú ve a la llibreria i diu vull un llibre de Halloween, doncs n'hi ha 50. Cap dels llibres els explicarà el que és Halloween, perquè jo penso que la gent ni sap el que se celebra Halloween, no? Perquè és una tradició que ens queda tan lluny que no sabem ni explicar-la. Ara, són llibres que ara s'han posat, bueno, que atrauen molt als nens perquè parlen de la por. I llavors tot el que sigui provar els límits, veure, comprovar, a través d'un joc lúdic que és un llibre, doncs sempre els hi crida molt l'atenció i és com molt atractiu.
Mm-hmm. Bé,
i si algú ve a la llibreria i diu vull un llibre que parli de l'amor per afrontar aquest tema amb els meus fills, n'hi ha moltíssims.
Bé, doncs parlem d'això, de la vida i de la mort, de com s'explica la mort a través de llibres infantils a les criatures, que m'imagino que hi ha doncs, de molts tipus, no? I explicats de moltes maneres diferents.
Clar, és que és això, la mort és un tema, bueno, tan universal i a la vegada tan ampli com éssers humans hi han i com tradicions hi han. Llavors, a vegades és molt complicat perquè, bueno, hi ha molts llibres que justament no volem tancar al final perquè tampoc sabem cada família com afrontarà aquest tema. Llavors, hi ha llibres on al final queda més obert, hi ha llibres on al final queda més tancat i llavors hi ha certs llibres que denominem de coneixements que allà sí que explica, doncs, cada tradició religiosa o cultural com celebra aquell amor i quina transcendència li dona, però sempre sense posar-se des d'un punt de vista dogmàtic, sinó simplement explicatiu.
Mm-hmm. Avui ens has portat 3 llibres.
Són els 3 que he trobat. N'hi ha 5, vull dir, els 3 primers que vaig agafar el dissabte. Mm-hmm. N'hi ha moltíssims, i a la llibreria n'hi ha molts perquè és un tema que em fascina i penso que és important des de petits que l'amor convisqui amb nosaltres, i aquí per desgràcia no hi conviu gaire.
Mm. Doncs anem a trencar aquest tabú.
Perfecte.
I anem per al llibre que has portat. És un títol en català?
Mm? Sí. Mira, i us he portat un llibre que va dirigit a infants més petitons. En aquest cas, el tema és més bèstia, perquè afrontem... és un petit esquirol que afronta la mort de la mare. Per tant, un ésser estimat molt proper, jo diria que el més important quan ets petit. I el títol és No és fàcil, petit esquirol. A mi aquest llibre em fascina perquè en cap moment nega el dolor, al contrari, el fa present. El que t'està dient ja el títol és que afrontar la mort d'un ésser tan proper és molt difícil i que és vàlid i ens valida el sentiment de ràbia, tristesa, paràlisis, ens ho està validant tot. I crec que és important que els nanos sàpiguen que sí, que la mort és dolorosa. I que potser ja no està en el que passarà després, perquè, com et deia, són llibres que no volen ser gens dogmàtics, però sí que potser l'única manera d'afrontar un tema així és fer present aquella persona a través del record. És un llibre que la il·lustració a mi personalment no em fascina, però el text el trobo molt maco, bàsicament per aquesta sinceritat a l'hora d'expressar aquest sentiment que sent aquest petit esquirol i aquesta ràbia.
Mm.
És més difícil d'afrontar, sí, perquè, clar, normalment els nanos a aquesta edat, quan s'han d'afrontar un amor, gràcies a Déu i per llei de vida, són uns avis, no? Són més uns avis com mai una mare. Però també està bé que ho veiem tant en primera persona, que ho sentim tant el dol aquest més primari, per entendre realment la ràbia que ens pot provocar aquest amor, o la injustícia, que a vegades ens dona la sensació que té, quan al cap i a la fi l'amor mai pot ser injusta perquè és part de la vida.
Mm. I com es plasma aquesta història a través d'aquest esquirol?
Bueno, aquest esquirol està enfadat, aquest esquirol no entén perquè els altres esquirolets tenen mare i ell no ja no la té, ell no entén perquè el seu pare intenta fer un paper que no li toca perquè vol que li faci la mare, ell no entén perquè la mare no la veurà mai més, ell no entén perquè tot allò que la mare va fent vell perquè de cop ha deixat d'existir. Ell no entén perquè aquesta mare no tornarà i llavors ho expressa a través d'una ràbia infinita. fins que, mica en mica, va ordenant aquest dol, no? És el que diuen, els dols tenen diverses fases, i una d'elles és la negació, la ràbia... Bueno, doncs el que està bé d'aquest llibre és que passa per totes aquestes fases, fins que finalment l'Esquirol entén que l'única manera de conviure amb aquest dolor és fer-se el seu, treballar el record i ordenar a través d'això, d'aquest record que el fa que sempre pugui estar connectat amb aquesta mare, que potser ara ja no és d'una manera física, però sí que és una manera emocional i constant.
I aquest llibre està recomanat per a quines edats?
Els llibres és el que diem sempre, no? I és el que vam començar, són eterns. Però sí que està recomanat a partir de 4 o 5 anys. Jo crec que està molt bé aquest llibre. Ara parlarem d'un altre, que jo crec que tot el contrari, que és un llibre per gent més gran.
Aquest?
Sí.
Que és un títol en castellà?
Aquest llibre només està editat en castellà per Barbara Fiore, i per mi és el més maco i més potent, perquè és completament poètic i estèticament és brutal. Es diu, es titula El pato, la muerte y el tulipán, i és com un ball entre la mort i l'ànec, en aquest cas, que és el que s'està morint.
És curiós perquè se li dona vida a la mort, com se la personalitza,
se
no?
La personalitza, vull dir, és el que us deia, eh? Per mi és un llibre per gent molt més gran, és un llibre que pràcticament només per adults o joves grans, joves adults, que en diem, que a partir dels 16 anys, però a mi em reconforta, jo tant com quan es va morir el meu pare, com quan s'ha mort la meva àvia, i éssers molt estimats, em reconforta molt veure que, bueno, que la mort pot ser dolça, tot i que és molt dura, no? Aquest llibre, l'ànec ha de morir, la mort el ronda, el passeja, el mira...
Estableixen una relació, no?
Estableixen una relació, es miren a la cara, i ell li diu, però és que jo no vull morir, i l'altre li diu, bueno, ja, però jo ja t'estic aquí per alguna cosa, potser és perquè t'ha arribat el moment. I mica en mica, deixant-se temps, espai i dialogant, entén a l'Anna que potser sí que ja li ha arribat el moment. I aquella mort que es planteja certament cruel, a la vegada pot ser molt dolça, perquè la carona, l'abraça i l'acompanya i el mira. I tot i que la feina de la mort és això, morir, fer morir els altres, ho fa amb una delicadesa i un amor. L'Anna va ballant al voltant d'ell, va rondant fins que entén que ha de morir i s'hi deixa anar. I abraça aquest amor, que per mi és lo maco, no? Jo vaig viure una mort del meu pare molt dolça, perquè vam poder estar junts i despedir-nos, no? I entendre el difunt, quan ha d'entendre que s'ha de deixar anar en aquest amor i que s'hi deixa anar d'una manera tan dolça, és preciós. Aquest llibre reflecteix això, no? No és una mort accidental, és una mort anunciada, és una mort que et permet assumir-la
i acomiadar-te.
Exacte. I és brutal perquè, ja t'ho dic, el text és bonic, però jo per mi la imatge per si sola funciona perfectament, perquè vas veient aquest ànec que es va com deixant anar i va acceptant que el seu camí és morir-se. I arriba un punt que finalment es mor i la segona, aquesta última part, no? Que aquesta mort que també s'ha de despedir del difunt, aquesta mort que ha d'assumir que ja està i llavors ha de seguir amb la seva feina, no? Que és anar rondant altres éssers que potser també els hi toca morir. Aquest llibre jo penso que ja no és tant per entendre la mort, sinó que és un llibre que t'ajuda molt a pair-la, a reconciliar-te, a mirar-la un cop tens un difunt, o per lo menos en el meu cas ha sigut així, i entendre aquest joc tan bonic i tan poètic que la mort ens porta, no? Que és acceptar que part de la nostra vida és acabar així. I aquesta acceptació vol dir abraçar-la, estimar-la i deixar-te anar. Ojalà tots aprenguem a viure i a deixar-nos anar i a saber que quan ens arriba el moment no hi ha res millor que no resistir-te, sinó viure-ho plenament i molt conscient.
És que no estem preparats, eh? Ni infants ni adults.
Clar, és que això és,
és un moment difícil i és una experiència dolorosa.
Totalment, perquè, per exemple, deien, no, és que Halloween treballa perquè tenen la cultura anglosaxona o tota la cultura aquesta celta que ens porta Halloween treballa més el tema de la mort. No, no és veritat, treballen una fantasia de vampirs, de mortes vivents. No afronten tampoc la mort. Potser l'única cultura que abraça una mica la mort és la mexicana, amb el Dia de los Muertos. Allà sí que realment hi ha una feina d'entendre i de venerar la mort. Però jo, bueno, clar, no soc
a la pel·lícula Coco és, no?
Exacte.
Que és un...
Sí, un mort, exacte. Però realment aquí, la cultura d'aquí, no l'abracem, no la tenim present. Potser l'únic dia és el Dia de Tots Sants, però s'ha perdut, no? Que el Dia de Tots Sants fèiem això, anàvem a recordar els nostres difunts, recordàvem aquesta comunió dels sants, aquesta tots ens morirem i tots estarem allà junts, i tots serem un.
Només has de pensar una cosa, que la nostra cultura ha expulsat del centre dels pobles i de les ciutats els cementiris.
Totalment.
És que no volem el cementiri al costat ni a prop de casa, no? El volem lluny.
No, i a més aquella cosa de que els nens no hi són als funerals, no? I dius, home, si ha de petits neguem aquesta part tan real, perquè és que tots morirem, és que tenim un problema, és que ens estem negant a una realitat en aquest cas, totalment empírica, no? Tots morirem.
Avui estem parlant de la mort i ho estem fent a través de literatura infantil, però sí que m'agradaria subratllar que amb aquest últim llibre que comentaves, Mon, la de El pato, la muerte i el tulipán, pot servir no només per infants, sinó com
no,
tu
no.
ho explicaves, per la teva
Exacte.
Pròpia experiència.
És un llibre per adults.
Per adults.
Jo crec que un infant no està preparat per veure aquest llibre perquè no pot entendre, no pot llegir les imatges com les llegim els adults.
Anem per al tercer i últim. És un altre títol en castellà que aquest, sense obrir-lo, em dona la sensació de ser com un manual.
Totalment.
Sí,
tu quan he arribat m'has dit, és un catàleg de la mort, cal? Bueno, sí que cal perquè a vegades els pares necessitem eines i hi ha certs temes, jo penso que com més un pare té un fill i evidentment el fill és tot, llavors acceptar parlar de la mort amb un fill és com, bueno, tenim com una por brutal i normalment és un tema que no afrontem. I aquest llibre, en forma de realment de catàleg, de llibre de coneixements amb fets empírics, no? Vull dir, ens morim, fem això, fem l'altre. Una mica el que explica... Aquest llibre és una col·lecció alemana, que ha dit aquí Elfos, i són els què, com i per què. Llavors, són llibres de coneixements que sempre et diuen què passa, com passa i per què passa.
Un ABC, un ABC.
Un ABC total de per nanos a partir dels 3 anys fins als 11, perquè, bueno, són eines. Hi ha el dels hospitals, hi ha el dels animals, hi ha el dels automòbils, bueno, i tot és dir això, què, per com i per què. I en aquest cas, despedida, muerte y luto. El títol és brutal. Bueno, molt alemany, l'estètica no molt bonica, però sí entendible. I és un catàleg. Ens diu què passa quan algú s'ha de morir, ens hem de despedir, com ens despedim, i ens ho explica, ens ho redacta, hi ha unes solapes inclús per veure certes reaccions. Ens diu perquè la mort està vinculada a la vida i llavors ens fa com un arbre, un fil de la vida.
Sí, un fil de la vida.
D'una persona, que és el personatge principal, que és una àvia que s'està morint, des de que neix fins que es mor, i ens fa entendre que la mort sempre està vinculada a la vida. Llavors ens diu què passa quan s'acaba la vida i llavors ens ho narra d'una manera totalment fisiològica, vull dir que el cor deixa de bombejar, que deixem de respirar, que el cervell no rep oxigen. Llavors hi ha una altra part molt senzilla també que diu què sentim quan estem de dol i llavors et fa diferents reaccions i una mica d'aquelles 5 fases que dèiem, no? La negació, la ràbia, l'acceptació. Què ens pot consolar? I llavors ens dona certes eines per consolar-nos. Que és normalment
com quines?
Sempre, bueno, sempre està vinculat amb el record, no? Recordar aquella persona, recordar tot el que ens ha portat. Vull dir, una mica si ets creient o no ets creient, és una cosa molt fàcil. El mort no està mort del tot sempre i quan tingui un record. Sempre, diuen no, que sempre que et recordem vol dir que hi ha una part d'ell que està viva, evidentment, a través dels records i les experiències dels que quedem aquí. Exacte. Llavors hi ha una altra part que m'agrada molt, que és què passa després de la mort, però una cosa totalment física, eh? Vull dir, què passa, com els enterrem, com no els enterrem, si els netegem, si no els netegem, si els posem sota terra, si els posem en un ninxo... Bueno, per una mica entendre la curiositat, no la curiositat, sinó què passa, o sigui, què es fan amb aquells cossos, no? Bueno, pues si hi ha ninxos, si hi ha crematoris... Llavors, una mica, què és un enterro? I en aquest cas està enfocat en la cultura protestant, perquè aquest llibre és alemany, i llavors explica una cerimònia protestant, sense entrar en creences, diu, si algú creu que, podem creure que, o algunes cultures creuen que, però no entra en un fet dogmàtic. I llavors hi ha una altra part, que també penso que és molt recomanable, que és totes les persones són enterrades per igual, i llavors explica que no, que cada cultura té les seves cerimònies, i et fa una petita introducció doncs, amb les tres religions monoteístes, que és l'islam, el judaïsme i el cristianisme, i llavors les tradicions més hinduistes, bueno, com l'hinduisme, el budisme i tot això, i una mica com funcionen, o inclús alguns que creuen que ens morim i ja està. Et fan recordatoris, ben bé un manual. I llavors això, què passa quan ens morim, què creu cada cultura... i alguns creuen unes coses i altres creiem que simplement quan ens morim deixem d'existir i ja no hi ha una consciència comuna o una comunió de sants. És ben bé un manual, recomanat-lo, com us deia, per nanos des de molt petits a molt grans, i és com potser una eina perquè els pares afrontin el tema, no? A vegades per si sol ens costa, potser a través d'un llibre ens és més fàcil.
Sí, sí, totalment. Mentre l'anaves fullejant, ja m'estava imaginant el pare amb la criatura.
Exacte.
Explicant-li tot això. És bastant pràctic?
És pràctic, és còmode. Vull dir, et permet treure temes que potser no saps ni com afrontar-los. I a més, és molt resumit, no aprofundeix absolutament en res. Penso que també ja és correcte que no aprofundeixi, perquè llavors cada família el pot aprofundir amb la cosa que es senti més còmoda.
Mm. Bé, doncs avui hem tingut aquesta conversa al voltant de l'amor i de com es tracta a través de la literatura infantil. Ho hem fet amb la Mont Soler, la llibretera del Pati de Llibres, a qui li agraïm una vegada més que ens hagi acompanyat. La propera ja potser parlem d'altres temes, però aquí tot s'hi val.
Exacte, aquí tot s'hi val.
Aquí parlem absolutament de tot. Mont, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per donar-vos aquest espai.
A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb cu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat.
Notícies.
I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, 3bs.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat.
El monestir de Sant Cugat compta des de finals de setembre amb un sacerdot, el sacerdot més jove de Catalunya, Javier Bausili Morenza. Es va ordenar el 29 de setembre a Terrassa amb una catedral plena de gom a gom. Javier, benvingut.
Moltes gràcies, molt de gust. La veritat és que és una il·lusió poder estar aquí. És una alegria que ens hàgiu convidat i moltes gràcies, de veritat.
Com estàs? Et veig super content, no?
Ho estic. Realment estic molt content perquè és una gran alegria, és una cosa que ha estat un camí bastant llarg i plens d'alegria, però clar, quan un arriba doncs, a la final d'aquest camí, doncs, hi ha molta alegria i realment ho estic.
Bé, doncs parlarem d'aquest camí, de diferents punts, moments d'aquest recorregut que has fet. Com ara comentava, la catedral de Terrassa estava plena, com un ou pràcticament, per ordenar únicament el Javier. I això és un fet, podríem dir, que una mica excepcional. Només se t'ordenava a tu com a sacerdot aquell dia. Explica'ns d'on sortia tanta gent.
Doncs sí que és veritat que sempre que hi ha una ordenació, tota la diòcesi, tots els fidels de les parròquies, doncs, senten aquesta alegria i moltes vegades també participen d'aquesta celebració. Sí que és veritat que pel meu recorregut a les diferents parròquies que he estat a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, a la parròquia de Sant Esteve de Parets i ara aquí a Sant Pere d'Octavi al Monestir, algunes d'aquestes parròquies són bastant grans i tenen bastants fidels, bastanta feligresia, que ha fet que en el moment doncs, de rebre jo l'ordenació s'han sentit doncs, molt convidats i amb moltes ganes de poder participar, fent que ja sigui doncs, més el nombre de gent que participa de l'ordenació.
Això vol dir que has deixat una bona llavor entre...
Suposo. El qual
entre els seus seguidors.
És una alegria. Bueno, els seguidors del Senyor, realment, però sí, realment són parròquies on la gent estima i es fan estimar i és maco poder servir en aquestes parròquies, que són les que jo he conegut, totes les parròquies són molt maques, segur. Però clar, també se sent molt estimat i és una gran alegria.
Si ens remuntem a l'inici d'aquest periple que t'ha portat fins al monestir de Sant Cugat, quan diries que se't va despertar la vocació de sacerdot?
Doncs jo de petit no jugava a dimissa, sí que he crescut en una família cristiana on s'ha viscut la fe, i va ser doncs, on aquest camí, podríem dir, va començar l'estiu entre primer i segon de batxillerat, mai recordo quina edat és, i en un peregrinatge, en una sortida doncs, en diferents parròquies, vam anar a Àvila, per Santa Teresa d'Àvila, i en aquell moment, doncs, en un moment de pregària, a una nit, vaig sentir doncs, una primera crida del Senyor que em demanava alguna cosa. Ara puc dir que era evident el que em demanava, però en aquell moment doncs, no ho tenia tan clar. I vaig començar doncs, un camí que va durar 2 anys, doncs, amb la pregària, acompanyat d'una altra prevera, doncs, veient, mirant què em demanava el Senyor.
Tenint en compte que el seminari dura 7 anys, vas prendre una decisió vital quan encara eres molt jove. No et fa por de penedir-te en algun moment d'haver agafat aquest camí?
Doncs mira, aquests 2 anys de discerniment, sobretot el primer any podríem dir era més veure què em demanava el Senyor i el segon any va ser més atrevir-me a donar aquesta resposta, no? Però sí que és maco perquè els 7 anys de seminari es poden comparar a un noviatge, no? Que per dir-ho d'alguna manera està per deixar-ho, tot i que doncs, és per veure si és el que realment vols, si és el que pensaves que era, si és el que t'agrada, i el seminari es pot deixar. Llavors, un entra al seminari, potser doncs, encara molt jove, però aquests 7 anys que són, perquè és bastant llarg, també són per veure si realment doncs, és el que pensaves, t'agrada, creus que és el que el Senyor et demana, i sempre pots deixar. Per tant, hi ha un moment que no és tancar una porta definitiva.
I com han estat aquests 7 anys de seminari? Quina és la vida, el dia a dia d'un seminarista?
Doncs han estat 7 anys molt macos. Jo estic molt, molt content. La meva experiència amb el seminari és molt maca. Realment dono moltes gràcies. I el dia a dia, doncs mira, habitualment els matins, resumint bastant, sí que el primer que fem al matí és una estona de pregària en comunitat. Esmorzem, ens anem a estudiar a Barcelona, que estudiem a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que està al costat de Plaça Catalunya. I els matins gairebé són d'estudi a la universitat i tornar. El seminari està a Valldoreix per això. I llavors les tardes sí que cada dia poden variar una miqueta, es centren en l'estudi personal, podríem dir, però algun dia doncs, hi ha classes de música, que a mi potser potser em falten encara més classes, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha algun dia d'esport, algun dia d'alguna xerrada més concreta, alguna formació d'algun tema, per exemple, els dissabtes. Llavors fem l'Eucaristia i una estona de pregària també a la tarda, sopar, i a cadascú la nit doncs, és de més de recolliment i cadascú s'organitza una miqueta.
I com a pràctica esportiva, què fas?
Futbol. Al seminari els dimecres...
Teniu equip? Teniu equip?
Patxanguero, que es diu, sí.
Però costellada. De costellada, no?
Sí. Jugàvem els dimecres. Alguna temporada... No, hi ha bastant nivell, certament. I ara m'he apuntat a una liga també amb uns amics del col·legi per jugar un dia a la setmana.
Hi ha moltes faltes o no?
Jo crec que no, que ho fem bé.
Després d'haver assistit a tantes misses a la teva vida, com va ser la primera vegada que la vas viure des de l'altra banda com a mossèn?
Va ser una experiència molt maca. Realment és una cosa que només als seminaris d'11 anys et portes preparant per aquest moment i el Senyor no defrauda mai, no? Llavors va ser una alegria molt maca perquè estàs fent, com a cristià, una de les coses més grans que pots fer, no? Que és celebrar l'Eucaristia. Sí que és veritat, i no puc mentir, que també té un... La paraula no és un protocol, no? Però té unes formes que també has de guardar, que no te les pots inventar, i una part del cap i del nervi que se te'n van, doncs has de seguir el que s'ha de fer. Llavors... La primera missa també he d'admetre que hi havia una part de mi doncs, molt pendent també de fer-ho bé, no? No només de viure el que estava fent, sinó de poder doncs, mantenir els ritmes, què toca ara, quina és la fórmula que s'ha de fer servir, Llavors, la primera missa sempre té aquest punt de, bueno, tens algun mossèn més veterà al teu costat que et va indicar en el missal, doncs mira, has de seguir per aquí, ara toca això. I una part del cap se te'n va cap enllà. Però és una experiència molt maca. I realment doncs, vaig estar acompanyat de la família, d'amics, d'aquí de gent de la parròquia també, i és una alegria molt gran, certament.
Creus que ha canviat la figura de, del sacerdot al llarg de, dels anys? I no sé si et planteges què hi pots aportar com a jove.
Jo crec que hi ha coses... És a dir, al fons, l'essència del sacerdot no canvia, que és estar al servei dels fidels i al servei del Senyor a través de l'Església, no? I això és sempre a tota la història. Sí que hi ha una cosa que sí que canvien, que és la concreció d'aquesta realitat, no? No és el mateix els primers anys de l'Església, al segle I, segle II, que a la mitjana, que més tard o ara, no? Aquestes concrecions sí que han anat canviant i canviaran. Però el sentit d'estar al servei dels altres, de donar a conèixer el Senyor, de realitzar els sacraments, això és... sempre ha estat el mateix, no? I què puc aportar? Doncs, bueno, sempre la joventut té aquest punt d'imprudència i de força, que tal vegada que és maco també requereix una miqueta més de saber escoltar els que tenen més experiència, perquè tu potser doncs, tens la sensació de que saps fer-ho tot bé, que ho faràs tot bé, que guanyaràs el món, per dir-ho d'alguna manera, però la saviesa dels que tenen més experiència també aporta moltíssim.
Hem parlat del teu passat, ara parlem una mica del teu present. Parla'ns una mica del teu dia a dia. Al monestir ara sou 4 sacerdots de 35 anys de mitjana i 3 al voltant dels 30. Un al voltant dels 50. S'ha rejuvenit, això. Semblava que seria difícil, però hi ha gent jove que encara vol iniciar-se en aquest camí, no?
Certament. És a dir, no... És veritat que el monestir és una petita excepció en quant als números i a l'edat, no és el més habitual, tot sigui dit, però sí que és veritat que, per exemple, al seminari som 18 seminaristes aquest curs, i gairebé jo crec que tots ells joves, bastant joves, sí, de memòria, sí. Per tant, és cert que és una realitat present, és cert també, però que potser no és tan freqüent com ho era abans, això també és veritat, no? Però sí que segueix havent-hi vida jove, i en el nostre cas doncs, encara és més explícit, no? I de fet, a la parròquia, aquí al monestir, no només els capellans, doncs tenim una mitja doncs, a lo millor més jove, sinó que també la feligracia i la vida parroquial també hi ha molta gent jove, no? Només cal venir un diumenge a missa de 8:30 al vespre, que veus la quantitat de jove que hi ha i dius, home, a lo millor també el seminari o els mossens són un reflex també de la vida parroquial que tenim, no? Per tant, no és una cosa aliena a un bolet que de sobte hi ha mossens joves, sinó també respon a la vida que tenim. I una miqueta al meu dia a dia, doncs, és veritat que el dia a dia d'un mossèn depèn molt de cadascun, perquè hi ha moltes coses que poden variar. Jo, en el meu cas, segueixo estudiant filosofia, estic acabant el grau en filosofia eclesiàstica, per tant, dedico els matins bastant a anar a la facultat a estudiar. En el meu cas, doncs, dedico, depèn la setmana, entre un i tres matins a anar a estudiar.
A on vas?
A Barcelona, al mateix lloc que anava abans, a l'Ateneu Universitari, que és, això és darrere de Plaça Catalunya. I hi ha facultats eclesiàstiques, pròpiament és una universitat, però funciona com una universitat civil, sí, qualsevol. Sí. I també, doncs, per exemple, els matins del divendres, ara començo a dedicar-los una miqueta més a la pastoral dels malalts. Doncs anar a visitar diferents malalts, portar-los la comunió, que sorprèn perquè t'esperen amb una alegria que realment et canvia el cor, no? Porto fent-ho unes quantes setmanes i sorprèn perquè ho desitgen d'una manera que realment alegra moltíssim, no? I també la unció dels malalts, que és un moment més delicat, perquè habitualment, doncs, quan es demana hi ha una malaltia, hi ha una dificultat, però també és l'oportunitat de donar pau a uns cors que, doncs, porten un neguit, no? Una preocupació gran, doncs, perquè la malaltia sempre pesa, no? I poder, doncs, donar aquesta pau, la pau del Senyor, poder confortar en aquests moments, és una alegria molt gran, certament. Després, però, a les tardes, jo, si per exemple estic més enfocat, doncs és com ens hem distribuït aquí la feina a la parròquia, estic més enfocat a la catequesi de comunió. Aquí a la parròquia tenim dilluns, dimarts, dimecres i dijous, dos horaris d'una hora cadascun, en catequesi de comunió. Doncs intento estar-hi bastant amb els infants, amb els pares que venen a deixar els infants, acompanyar els catequistes i poder estar amb ells. També és veritat que s'ha de fer una miqueta, doncs, de malabars per poder encaixar l'acompanyament a les persones més concretes, no? Et demanen de parlar, podem quedar un dia a parlar una estona, l'acompanyament espiritual o simplement, doncs, gent que té dubtes, que vol parlar d'algun tema de la fe. Clar, això, el més habitual és fer un horari de tarda, que és quan la gent, doncs, té més disponibilitat, no? I això és una miqueta les peces més grans del dia.
Veig que estàs molt ocupat, no? Tens l'agenda super apretada. Et queda temps per tu o...
Hi ha feineta, això és veritat. També, per ser honestos, en el meu cas, per exemple, jo encara no tinc l'agenda a petar. Hi ha altres mossens que sí, tu, realment, tenen moltíssima feina, no? Jo, doncs mira, estic començant i encara hi ha forats, però sí que em queda temps per mi, sí. Tinc els meus hobbies i la veritat és que m'agraden molt. Jo, sobretot, m'agrada molt el tema multimèdia, les sèries, els videojocs, sempre m'han agradat moltíssim.
A veure, digue'ns un joc dels que t'agraden.
Mira que jo ara jugo molt poquet perquè no... Temps per posar-me a jugar no tinc temps, no tinc tant, però sí, per exemple, que segueixo molt el tema de Pokémon competitiu. M'agrada molt. Mira, és una cosa que m'agrada molt.
La cacera aquella que s'havia de fer pels carrers o no? És una versió
d'aquest estil. Val. Jo segueixo més, és veritat que no hi jugo perquè no tinc temps de posar-me a tope, però sí que segueixo gent que sí que juga de manera... competeix en tornejos mundials, tornejos més regionals i demés. I em sembla molt interessant perquè no deixa de ser un joc d'estratègia. Llavors això doncs, em sorprèn, no? I també les sèries, la veritat és que m'agraden bastant.
Quina?
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
És una versió
d'aquest estil. Val. Jo segueixo més, és veritat que no hi jugo perquè no tinc temps de posar-me a tope, però sí que segueixo gent que sí que juga de manera... competeix en tornejos mundials, tornejos més regionals i demés. I em sembla molt interessant perquè no deixa de ser un joc d'estratègia. Llavors això doncs, em sorprèn, no? I també les sèries, la veritat és que m'agraden bastant.
Quina?
Doncs mira, l'altre dia amb un altre mossèn de la parròquia vam començar a veure Sherlock Holmes, aquella que van fer de la... No sé si era la BBC, que era l'anglesa.
Que era una clàssica,
Jo crec que la van començar a emetre, no sé si el 2014 o 2015, i vam tornar... Que són, és molt curteta, té només 4 temporades i els capítols són 2 i mitja, són com molt llargs. I mira, vam començar a tornar a veure els dos junts. Vam veure només un capítol, ja quan veurem el segon, Déu dirà, a lo millor pot passar uns quants mesos, perquè coincidir per estar una hora i mitja veient alguna cosa no és tan fàcil.
Xarxes socials?
Tenir en tinc, però jo no sóc el... A mi no em cautiven. Per exemple, tenir sí que tinc Instagram, però és veritat que, per exemple, el faig servir més per mantenir el contacte amb amistats de fora que no pas per penjar coses o publicar coses. Jo, per exemple, no, gairebé no publico res. O, per exemple, també Twitter, o X es diu ara, no? També el tinc, doncs, per seguir alguna vegada alguna cosa d'informació, no tant per publicar o per seguiment de persones concretes, no el faig servir tant, realment.
Com les veus? Dius, no em captiven, però com...
Perquè a mi, personalment, no em captiven tant, però, home, com a tot, és una eina. I una eina feta servir bé és bona. I es pot fer servir per arribar a molta gent, es pot fer servir per exemple, no? Segueix un amic que està començant una campanya, podríem dir, de salut mental, no? I això és una cosa molt bona, perquè ell està passant malament i fa una feina molt maca. Però també és veritat que les xarxes socials també poden fer molt de mal quan no es fan servir bé, no? Per exemple, la parròquia o es veu, no?, quan tractem amb els joves, sobretot en les edats que serien de l'ESO i batxillerat, que genera molta dependència i molta dificultat, no? Hi ha, bueno, veus, passes el dia comparant els likes, passes el dia comparant les fotos, passes el dia comparant el que faig o el deixo de fer, el que han fet els meus amics, si m'han convidat, no m'han convidat, i això genera moltíssimes dificultats i moltíssimes ferides, per tant, és un gran tema.
Un parell de preguntetes molt ràpides, sobre el futur. Projectes a curt termini?
Projectes a curt termini. Doncs la veritat és que en el que estic més enfocat jo, per exemple, és en la catequesi de comunió, i el que estem pensant més a curt termini és com fer que aquesta catequesi de comunió, que moltes vegades ja és una experiència pels pares, com fer-ho perquè no sigui només per alguns pares, sinó perquè ho siguin per tots aquells que s'apropen a la parròquia, no? Si s'han apropat a la parròquia és perquè hi ha alguna cosa al seu cor que demana més, doncs que no sigui només el cas d'un, dos, tres, quatre que els hi arriba, sinó com poder fer que sigui una experiència per tota la família.
I una última qüestió, t'agradaria quedar-te a Sant Cugat?
S'està molt bé. Home, és una alegria molt gran. No ho negaré, la parròquia. En concret, a la parròquia on se sent molt estimat, molt proper, la gent de la parròquia ens estima moltíssim, la comunitat que tenim, els mossens, que som els quatre, doncs ens estimem molt. Però sí que és veritat que també hi ha un punt honest de... Jo estic al servei d'on em porta el senyor, per tant, on m'enviïn.
Javier Bausili Morenza, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies. I a vosaltres per convidar, sempre és una alegria molt gran poder donar veu, poder explicar, i també és veritat que els mossens no se'ns coneix massa avui dia, per tant, poder donar una miqueta de testimoni de què fem amb les nostres vides sempre és molt agradable.
I insisteixo, gràcies. Bon dia.
dades comptades.
No sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
Bé, doncs arriba l'equip del taller Jeroni de Moragues, que ens acompanya un cop al mes. Avui ens parlaran de Castells, de la marxa Passepartout i de l'actriu Maggie Smith, entre altres temes. Per tant, endavant.
Bon dia a tothom. Nosaltres som el programa Per tu, del taller Jeroni de Moragues, i ens fa molta il·lusió tornar a ser aquí una temporada més a Ràdio Sant Cugat. M'acompanyen el Joni, la Alba, la Marina, el Marc i l'Helena. I tots plegats us portem un programa ple de notícies rellevants i interessants que hem preparat amb la resta de companys i companyes que formen part de l'equip. Comencem, doncs, amb la primera secció del programa dedicada al propi Jeroni de Moragues. Endavant, Alba.
El passat dissabte 5 d'octubre va tenir lloc la 7a marxa solidària Passepartout de la Fundació Privada Jeroni de Moragues. Una caminada per tal de captar fons pels usuaris. La marxa va ser un èxit total, acollant a més de 200 persones que van gaudir i van posar el seu gra de sorra. La caminada constava de dos recorreguts. Per una banda hi havia el recorregut adaptat d'un quilòmetre fins al Pi d'en Xandri, i per l'altra banda hi havia el recorregut circular travessant el Pi al parc de Collserola i que constava de 7 quilòmetres. Volem donar un agraïment molt especial als companys del Club Muntanyenc de Sant Cugat per participar d'una manera tan activa, gràcies al projecte Obrim Camí, una iniciativa que fa possible l'accés a espais naturals i a rutes de muntanya amb persones amb mobilitat reduïda. Això és possible gràcies a la cadira Joelete, i que volem que cada vegada més persones puguin gaudir d'aquesta experiència.
Moltes gràcies, Alba. Ara, tant la Marina com l'Helena ens explicaran les notícies d'actualitat més destacades de les darreres setmanes. Endavant, Marina.
Més de 200 organitzacions sindicals i socials van donar suport a la convocatòria de vaga general en solidaritat amb el poble palestí i a la fi de les relacions comercials amb l'Estat Israel. Milers de persones es van manifestar a Barcelona per la vaga general en suport de Palestina. La mobilització va començar a les 17:30 amb els parlaments, al Jardí de Gràcia, i poc abans, a les 18, va iniciar el recorregut pel Passeig de Gràcia. Els protestants van girar per al carrer València i van arribar fins al passeig de Sant Joan per dirigir-se fins a la delegació del govern. Un cop arribats a la plaça Universitat, va finalitzar la protesta.
La Tarroco Arena Plaça es va convertir el passat diumenge 6 d'octubre en escenari de la jornada més important del concurs de castellers. I és que van reunir a les millors colles de castellers de Catalunya. Han reunit un total de 42 grups, milers d'assistentes i un gran número d'autoritats catalanes. Els castellers de Vilafranca es van emportar el seu vinent i nou concurs de castells de Tarragona, confirmant això la seva superioritat. Sumen 13 victòries i s'han imposat en 12 de les últimes 14 edicions. Els de la camisa verda van descarregar el 3 de 10 amb holdre i manillers i han carregat el 9 de 9, el 4 de 10 i el 4 de 9 amb holdre i agulla, obtenint això un total de 9.465 punts per emportar-se la victòria.
Gràcies, Marina i Helena. A continuació, el Joni ens farà un resum esportiu. Endavant, Joni.
El pasado domingo 29 de septiembre se jugó el partido de fútbol que enfrentaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Desgraciadamente, este partido no se recordará por el juego de ambos equipos, sino más bien por los altercados que hicieron pasar por el partido durante los 20 minutos. Y es que algunas personas ultras del Atlético de Madrid tiraron diferentes objetos al campo con la intencionalidad de dar al portero del Real Madrid. Este hecho, muy criticado y debatido en el mundo futbolístico, hizo que el árbitro decidiera parar el partido por la propia seguridad de los jugadores. Algunos jugadores del Atlético de Madrid, al igual que el propio entrenador, fueron a calmar los aires de la grada y a pedir a estas personas que se comporten y no tiren nada más. Desde aquí queremos mostrar el desacuerdo con estas personas que se alejan de los valores del fútbol y del deporte. Por otro lado, este fin de semana se han jugado algunos partidos de la jornada 10 de la Liga Española con los siguientes resultados. Celta de Vigo 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Leganés 1, Mallorca 1, Rayo Vallecano 0, Fútbol Club Barcelona 5 y Sevilla 1.
Gràcies, Joni. Seguim, doncs, amb la secció cultural de recomanacions a càrrec de l'Helena i el Marc. Endavant, Helena.
Sant Cugat va aplegar el cap de setmana del 5 al 7 d'octubre al Festival Petits Cameleons. La 13a edició, que ha batut tots els records d'assistència, segons indiquen algunes fonts, van ser gairebé 10.000 persones que van assistir a tots els concerts que tenien lloc durant aquests dies. Alguns d'aquests concerts reunint grans bandes musicals de l'esquena catalana com Tetillets, Búhos, Antònia Font i Figaflowers. La fórmula d'aquest èxit té a veure sobretot amb intentar adaptar tot el festival per a que puguin gaudir-lo també un públic infantil, oferint concerts de mitja hora, desplaçaments curts entre escenaris i espais reservats per més petits.
Aprofitant aquest espai cinematogràfic, no podem obviar que fa unes setmanes ens va deixar una actriu llegendària. I és que des del nostre espai i com a grans amants de la saga de Harry Potter, voleu homenatjar a Maggie Smith. Maggie Smith va morir el 27 de setembre a l'edat de 89 anys. Maggie és una llegendària actriu britànica i és que durant la seva llarga trajectòria va ser guanyadora de 2 Oscars per les pel·lícules Los Mejores Años de Miss Brody i California Suite, encara que el seu paper més destacat i per on el públic general la coneix és pel seu paper destacat a la saga de Harry Potter, donant vida a professora McGonagall. Per ser conscients de la seva influència i importància al Regne Unit, cal destacar que l'any 1990 va ser nomenada cavaller per la reina Isabel i la va convertir en dama. Una última curiositat referent a Maggie és que va morir el mateix dia, però amb la diferència d'un any, que un altre actor mític de la saga, Michael Gambon, conegut com a Albus Dumbledore, a l'edat de 82 anys.
Y hasta aquí nuestro programa, esperamos que os haya gustado mucho y esperamos con ilusión dentro de unos días. Gracias a todos y feliz fin de semana.
Sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu. I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, domaré les feres per tu. I accelero sense frens, desigualtat.
0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. I riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú.
Frenskis Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
El terra estem a menys d'un pam. La possessió ens travessa amb el poder del llamp. La veu encès entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau. T'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau. I ens omplirà la llum més vella. Ens esclata com un gran Big Bang.
Sense llum,
un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i...
Ràdio